Val, i que passeu una bona setmana i fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs gràcies, Paco, i els oients també, doncs que passin un molt bon dia i continuen en sintonia perquè ara arriba la Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Adéu-siau, fins demà.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc no diu el PC, a la tauleta també. Setmanari de
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Vols saber què passa a casa nostra? Cada setmana, Hora Nova t'explica tot el que es mou a l'Alt Empordà. Actualitat, cultura, esports i les històries que ens fan territori.
El teu setmanari de referència, cada dimarts al quiosc i tota la informació actualitzada a horanova.cat. Hora Nova, informa't de veritat.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu potència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 18 de novembre, m'agradaria començar el programa amb una notícia una mica curiosa, que és el descobriment d'un comportament invasiu en les formigues. Un grup de recerca d'una universitat japonesa ha descobert el mètode que fan servir algunes formigues reina per apropiar-se dels nius d'altres formigues reina. Fins ara es considerava que les dues formigues lluitaven físicament i si la forana guanyava, s'apropiava del niu. Però aquest estudi publicat a la revista Current Biology ha descobert que la formiga reina forana s'infiltra al niu fent-se passar per una obrera i aconsegueix que siguin les obreres del niu les que matin la seva reina i així ella pugui ocupar el tron. I això com ho fa? Doncs, segons l'estudi, que no és una broma, la reina invasora ruixa la reina del niu amb un fluid d'àcid fòrmic que fa que les obreres la concebin com un perill i, per tant, l'eliminin. Segons el professor japonès Keizo Takasuka, aquest àcid fòrmic és un compost defensiu que utilitzen les formigues per dissuadir els depredadors o per advertir d'un perill les companyes del niu. El fet que la reina quedi coberta d'una gran quantitat d'aquest àcid provoca que les formigues obreres percebin la seva pròpia reina com una crisi que amenaça la colònia i per això es desencadena aquest comportament defensiu i agressiu. Un cop eliminada la reina del niu, la reina invasora manipula tota la colònia perquè tingui cura d'ella mateixa i els seus ous i per tant podríem dir que les esclavitza una mica. Segons els investigadors, aquest és un comportament molt curiós i poc habitual a la natura perquè si bé els matricidis, és a dir, matar la teva mare, que en aquest cas la reina, es, que es donen sempre són per beneficiar la mare o el fill, mai no es donen per beneficiar un tercer individu, com és aquest cas, l'altra reina forana. I ara sí, després d'aquest petit apunt curiós de biologia, comencem el més calent a l'aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de fruites que paguen drets amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i al Parlem de Salut rebrem el director del Centre 4 Elements, en David López, que ens parlarà de la importància de contrastar la informació mèdica que trobem per internet amb un metge. El punt musical avui el posarà el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria de Lita Torelló i els sons de taverna d'en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però fem un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius, en Sergi Corral. Sergi, bon dia. Ara estava a punt de dir l'Ali.
Molt bon migdia, Ona. Encara estic en xoc, amb la notícia aquesta.
Amb la notícia de les formigues.
El 23F de les formigues. Vindria a ser un vendria a ser Tejero, no? O Milans del Bosc i l'altre Tejero...
Sí, no sé molt bé com ho hem d'interpretar, això.
És alguna cosa d'aquestes, no?
A mi, sí, m'ha semblat una notícia molt curiosa, no?
Sí.
El fet que unes reines puguin manipular-ne unes altres. O sigui, tenim formigues manipuladores, Sergi.
Sí, hi ha manipuladors a tot arreu en aquesta vida on ens movem. Mira,
jo pensava que això era només cosa de les persones.
No, perquè a part això de l'àcid fòrmic aquest vindria a ser com allò del Fairy, que deien que també feien servir... com a arma de destrucció massiva, una mica de Fairy, o també els han tot plegat, em ha recordat els polis aquells nacionals que s'infiltraven en els moviments socials, també per d'allò. També em recorda més o menys això, vull dir, en aquest món mundial on estem, ha estat tot inventat.
Sí, exacte, els humans no ens hem inventat res, no? Som una còpia de les formigues.
Exacte, som una còpia de les formigues més perverses del món mundial.
Però va, som-hi, aterrem a l'escala. Què tenim avui a l'actualitat local?
Doncs mira, avui tenim una mica de rifirrafe ecologista associacionista.
Què ha passat?
Perquè no sé si te'n recordes que la setmana passada vam fer una notícia de SOS Costa Brava, que amb la seva campanya de camins lliures deixava anar també que no estava gaire d'acord amb el plantejament o el projecte de l'associació Camí de Mar. Doncs ara hi ha hagut Camí de Mar a respost a aquestes acusacions de SOS Costa Brava, i més que això també ha respost a tot el ressò que s'han fet els mitjans de comunicació, no només el Canal de Bonpordà, sinó també altres, d'aquestes declaracions de SOS Costa Brava, perquè diu que les desmenteix, aquestes acusacions de privatització, i també les acusacions d'incidència sobre els espais naturals protegits. Però és una miqueta de gato de Schrödinger, perquè desmenteixes les acusacions, però tu no vols fer declaracions, perquè s'han negat a fer declaracions als mitjans.
Doncs això, per part d'un periodista, genera una mica de desconfiança.
Sí.
No? El fet que no ens vulguis explicar de viva veu, que no vulguis donar la cara, desmentir... Aquí passa alguna cosa, haurem d'esbrinar.
De moment tenim això. Nosaltres només podem ser, en aquest cas, un vehicle de transmissió entre...
Exacte, servim d'altaveu.
Però els periodistes normalment estan al mig i reben d'una banda i reben de l'altra.
Per tant, avui estem al mig d'aquest rifirrafe entre SOS Costa Brava i Camins de Mar.
Exacte.
I què més tenim?
Doncs, caminant per aquest lado salvaje de la vida, com deia aquell, en aquest cas no parlem d'un rifirrafe, sinó parlem d'una mesura de gestió o de cogestió pesquera, com és el Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sípia de les Badies de Pals i Roses, els quals pertanyen la cofradia de pescadors d'aquí de l'Escala, fan constància de que es manté el pla de veda de la sèpia per segon any consecutiu. Això vol dir que des de l'1 de setembre fins al 30 de novembre ni pescadors professionals ni pescadors recreatius poden pescar sípies en aigües interiors. Això són les aigües que van aproximadament des d'una mica més enllà del cap de Norfeu fins al cap de Begur, o sigui, el que agrupa Badia de Roses i Badia de Pals, no? L'objectiu és garantir, evidentment, la conservació de l'espècie, i hi haurà un altre mes de veda, tal com va passar l'any passat, que és el que implica tot el mes de febrer.
Per tant, ara tenim veda de sípia fins a finals de novembre.
Sí.
I el mes de febrer un altre cop.
Un altre cop.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta veda. Què més tenim avui, Sergi?
Doncs mira, parlem de cultura, perquè la primera edició del tardor del Festival Porta el Blau ha exhaurit les entrades de dos dels tres espectacles que eren de pagament. L'edició s'ha desenvolupat entre el 20 de setembre i el 15 d'octubre a través de propostes multidisciplinàries. Aquest diumenge, aquest cap de setmana, ara no recordo si va ser
dissabte, crec,
dissabte,
no? Que hi va haver la cloenda allà a la Riba.
Va haver la cloenda amb un espectacle, podríem qualificar de novedors, d'una ovella que descobreix la ciutat. Bueno, i és una crítica també a la urbanització i especulació i aquestes coses, en format de ballet, en format d'una ballarina. Doncs s'ha seguit el mateix format que la línia del Festival d'Estiu, amb una programació eclèctica i paritària, però amb la novetat de que ha sortit de l'Escala i ha arribat també a Vilajuïga i Ventalló.
Per tant, una bona notícia, no?, del Portal
Blau.
Sí,
a part s'ha barrejat el festival amb oli i vi, per tant, també, productes de la terra.
I tant. I a més, si han exhaurit en dos dels tres, vol dir que això, aquesta edició de tardor, està més que consolidada.
Més que consolidada.
Alguna cosa més?
Doncs en esports, la cursa de la dona d'aquest any, el dia 25 de gener, defensarà la malaltia minoritària Charcot-Marie-Tooth. Espero haver-ho dit bé. I és que en el nostre municipi un jove de 5 anys la pateix. La família, a causa del ressò que té la cursa i també les grans xifres econòmiques que assoleix, tenia ganes que l'esdeveniment defensés la seva causa.
Amb una cursa que cada any ha donat molt de suport, no?, aquestes malalties minoritàries.
Exacte.
A més, sempre es busca gent que la pateixi aquí a l'Escala o als voltants. Per tant, està superbé que un any més aquesta cursa pugui donar suport.
Molt a favor d'aquestes iniciatives, d'aquesta cursa, i vam ser-hi l'any passat, i si podem i no hi ha res de nou, i tornarem a ser-hi aquest any, o sigui que fantàstic.
I tant, i acabem amb el teu titular, Sergi, quin temps ens espera?
Hombre, el temps, mira, dos coses. Aquest matí heu tingut més fresca, us heu hagut d'abrigar una mica més. Heu vist millor roses, això vol dir que hi ha millor visibilitat. Entre
sí,
tramuntana,
no hi havia tants de núvols.
Ha netejat l'ambient, no hi havia tants de núvols, i aquest cel serè es mantindrà tant avui com demà, i demà encara ens haurem de posar una capeta més.
Per tant, farà més fred?
Farà més fred. Per a la
tramuntana, ja més.
Per a la tramuntana, i ja sabem que quan para el vent i el cel està serè, aquest fred per irradiació que s'escapa de la terra, aquesta calor que s'escapa, doncs fa baixar més la temperatura. Per tant, demà, abric.
Doncs que bé, acabem amb una bona notícia. Arriba la tardor.
I a finals de setmana encara més.
Encara més,
això,
fantàstic,
si no
això ens agrada.
Dos passes.
Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens retrobem per aquí, ens escolta a l'informatiu.
A l'informatiu, amb la Lali, el punt de la una, eh?
Sí, però tu ens portes el temps i alguna notícia,
ah,
no?
Ah, també els escoltem. Sí, home. Faltaria
perfecte.
Més.
Gràcies, Sergi.
Adéu.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia, al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I ara posem-hi un punt musical amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
A la població de Sanlúcar de Barrameda, a Càdiz, hi trobem un grup anomenat Círculo de Artesanos i que pertany a aquesta associació del lloc abans esmentat. Es dedica a cantar veneres per la zona i fins i tot han registrat un CD. En el seu repertori hi trobem la venera d'Antònia Vilàs, adaptada al castellà, amb el títol de Madre voy a ser pescador.
Oh. ser pescador.
No me prives, dulce madre,
cuánto vacío dejó
la muerte de nuestro padre.
Madre, voy a ser pescador.
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I un dimarts més és moment de parlar de fruites i verdures amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Pere, de què voldràs que parlem avui?
Mira, jo m'agrada anar seguint la temporada perquè així la gent es fa una idea de què estem fent en el camp en aquests moments.
Mm-hmm.
I ara, en aquest temps que estem ara, estem collint les últimes varietats de pomes. És a dir, que sembla estrany, com veus que els arbres ja perden la fulla, que encara hi hagin arbres que aguantin els seus fills a sobre. I una de les pomes més tardanes que hi han, perquè encara no està collida, es va collint a diferents passades, és una poma que té un nom bonic, que té un nom que es diu Pink Lady, és a dir, senyora Rosa, i per tant aquesta varietat arriba en un moment tard, però que té una característica que avui et vull explicar, vam apuntar l'altre dia, que és que es per poder cultivar aquesta poma has de formar part d'un club.
Carai.
Sí, com un club de tennis o com un club de bàsquet o com un club de natació. Si tu no ets soci d'aquest club, que per entrar-hi, evidentment, s'han de pagar forces diners, no pots plantar aquesta varietat. I tu em diràs, bueno, jo la planto i ningú se n'enterarà. Doncs sí, doncs tenen inspectors que van corrent pels mercats i si veuen aquesta poma, demanen d'on l'ha estreta. S'identifiquen com a inspectors d'aquesta varietat, és a dir, d'aquest club, i tu, si no pots demostrar que ets d'aquest club, el que fan és te denuncien judicialment i acaba sempre perdent l'agricultor i ha d'arrencar tota la producció, sigui en el moment que sigui. Ho ha de cremar tot, perquè vegis com funciona això.
Per tant, és com que has de pagar uns drets, no?, per poder plantar aquesta varietat de poma.
Exactament. Tu diràs, home, no, pagar i quins avantatges tenen. Doncs té un avantatge, que és que aquesta, a diferència de les altres pomes, que el preu el marca el mercat, és a dir, que tu, quan poses una poma al mercat, no em refereixo d'una botiga, sinó a un mercat majorista que actua la llei de l'oferta i la demanda, aquella poma, tu encara que diguis jo aquesta poma la tinc a vendre un euro, potser la demanda és petita i acabarà valent 50 cèntims. És a dir, que aquella poma no té un preu fixe que diguis vaig a vendre aquest preu. En canvi, aquestes varietats que tenen royalties marquen un preu i aquell preu va a missa.
Independentment de la collita, no? De si s'han acollit més o menys.
Sí, independentment de tots els factors que actuen en la llei de competència. Ells ja saben molt bé, perquè el que fan és que per fer pujar els preus fan molta propaganda. Fan molta propaganda, molt de màrqueting, i la gent paga aquell preu i ja està. I ells ja saben que per la quantitat que tenen, més o menys poden veure els preus. Són uns preus que són molt més alts que les altres pomes, són bones aquestes pomes, evidentment, però no pas més bones que les pomes que no paguen royalties. Però mira, hi ha gent que pica i que els compra, perquè són de color rosa, alguns la compren perquè els agrada que són una mica àcides, això sí que ho tenen, però n'hi ha d'altres pomes àcides que no paguen royalties, no? Però aquest és així. I això s'està posant de moda a aquestes empreses que patenten quan surt una varietat nova, tant d'una poma com d'una taronja com d'una mandarina, doncs ho patenten i llavors queden aquella patent i aquí ho valoren molt més el preu que no la fruita normal.
Clar, i això, Pere, jo estava pensant, això es pot fer així a la lleugera? Vull dir, si tu tens empeltes dos arbres i fas una nova varietat, la pots plantar així com així?
Sí, si tu tinguessis la sort que et sortís una varietat molt bona, doncs tu podries patentar aquella varietat, però això va molts diners, té totes aquestes coses i necessites un capital a darrere important. Com que aquestes empreses tan grans que han patentat això ja ho tenen, doncs ho poden fer-ho, sí. Clar, però també has de ser una cosa que tu patentis que sàpigues que ho podràs vendre molt bé, perquè realment és una cosa... Imagina que tu et sortís... La majoria de les varietats no surten creuant, com tu m'has dit, que alguna sí. La majoria de les varietats surten d'una manera espontània, per mutacions naturals de la naturalesa. És a dir, tu vas passejant per un camp de pomes verdes i tot de cop veus una poma que és de color rosa. Coi, què passa aquí? Doncs aquesta, aquí és una pomera que s'ha mutat i ha fet unes pomes de diferent color. Allò, així és com neixen la majoria de les mutacions naturals, tant de fruites com de tota mena de cítrics, de tota mena de fruites de papita o d'os, que pot ser préssec. Doncs sí, es pot patentar, però mira, una de les coses, que, perquè vegis que hi ha molt diner darrere, un dels que té més patents de cítrics, que en té dos o tres, és el rei del Marroc.
Ostres.
Sí, sí, el rei del Marroc és un capitalista dels més grans, que té molta i molta terra, és a dir, a mi m'expliquen treballadors marroquins que tenen terres i pel costat de les seves terres els hi passa un rec d'aigua i no la poden tocar perquè aquest rec d'aigua és per regar els camps del rei del Marroc. I si toquen aigua d'allà, s'enfronten a penes, que ja ho saps que no són igual, ni igual de toves com les d'aquí. Vull dir que la patent la té qui té molt de capital i llavors amb això es basen per vendre el seu preu.
I hem parlat d'aquesta Pink Lady, no?, que està patentada, però quines altres fruites o quines altres varietats estan patentades?
Mira, n'hi ha d'altres de pomes, que algunes, el que se'n diuen tutti, altres clarens, són varietats que tenen algunes característiques una mica diferents amb les varietats com la Fuji, que tu, que nosaltres ja coneixem. Potser tenen una mica més de coloració, potser venen una mica més aviat, i el fet de venir més aviat en el mercat, quan no hi és, el preu puja molt més. Però ara, com que, a part de les pomes, que m'has comentat, i se'n van trobant cada vegada més de varietats d'aquestes, perquè donen un valor afegit, i el pagès que entra a aquest club, que normalment és a través d'una cooperativa, doncs li poden pagar la poma molt més car. Clar, tothom té ganes d'entrar en aquest club. El que passa que és limitat també a les hectàrees que pot plantar cada un, perquè això està molt ben estudiat perquè els preus no baixessin.
Clar.
Llavors hi ha, amb altres fruites, parlaves, si hi havia patents, sí. N'hi ha una, bueno, ara cada vegada se'n fan més amb els cítrics, amb les mandarines sobretot, perquè la mandarina és una fruita que va més al seu consum, perquè abans només hi havia mandarines una petita temporada, des de fins a gener i s'acabava la història. Ara s'han anat aconseguint varietats que arriben des d'ara i fins i tot abans, fins al mes de juny pràcticament, i per tant dintre d'aquest ventall de varietat n'hi ha algunes que tenen aquests royalties i que estan protegides. Mira, com que t'ho he parlat abans del rei del Marroc, una que es diu Nador Cot, és de la zona que està plantada, que es va descobrir, ara està plantat a Espanya, està plantat a tot el món, però aquest té la patent al rei del Marroc. Per tant, cada quilo de Nador Cot que es vengui, una petita part se'n va a la butxaca del qui l'ha patentat, que és el rei del Marroc, perquè ho veieu.
Per tant, aquesta Pink Lady, aquesta Nador Cot, i a part de mandarines i pomes, hi ha alguna altra fruita que també tingui aquestes patents?
Que s'està treballant amb això, perquè és bastant difícil, sí, però que de moment que jo conegui no n'hi ha cap. Però no t'estranyi que d'aquí uns anys puguem dir que també hi ha melons que estan patentats, però que és que amb aquestes altres fruites ja és molt difícil fer una cosa millor o diferent. Potser algú aconseguiria un meló que fos de dintre, jo què sé, de color de rosa, i tindria molt d'èxit. Però la gent no és tonta. I si un meló és molt bo i el troba a un preu raonable i no ha de pagar royalties, a vegades comprar un meló de color de rosa de dintre, o jo què sé, o un altre color, que sigui totalment estrany, no ve de gust. Jo, per exemple, no sé si tu has menjat mai xíndries grogues.
No les he tastat.
De dintre, a veure, tu veus aquella xíndria, i encara que tu, quan te la menges, té el mateix gust, el mateix gust, dius, però a mi no m'atreu, saps? Per això no han tingut èxit, es van, els van, no estan patentades, les van treure al mercat com una novetat, i clar, i tampoc no ha sigut una bona, un bon invent, i n'hi ha molts d'aquests fallits d'invents. Ara mateix estan intentant introduir al mercat el que en diuen taronja xocolata. No és que tingui gust de xocolata la taronja, perquè és una mica trampa, no? Perquè la gent no la compri. Poses taronja xocolata i el que té només és que la pell s'assembla amb la xocolata de llet. En comptes de ser taronja, és de color marró. Llavors també han buscat taronja amb gust de maduixa i taronja amb gust d'una altra fruita. A mi això no m'agrada, perquè a mi la taronja, el que m'agrada, és que tingui gust de taronja.
Clar.
I que sigui molt bona. Coi, si jo vull menjar una maduixa, no necessito menjar-me una taronja perquè tingui gust de maduixa. Són tonteries que es fan avui dia perquè la gent es deixa influenciar molt per al màrqueting i la publicitat, i quan veu això, li pica la curiositat. Ah, mira, taronges de xocolata. Sí que hi haurà algú que comprarà, però no deixa de ser una taronja bona, però amb la pell diferent.
Mm-hmm. Bueno, i al final són fruites que són com molt manipulades, no? Perquè hi perden una mica l'essència de la
sí,
pròpia fruita.
Exacte, les coses, si genèticament intentes aconseguir una pell diferent canviant uns gens de la pell perquè te quedi més marró, bé, no, jo m'agrada les coses naturals. Ara mateix estic a sota d'un taronger que esdevindrà de color vermell d'aquí una temporada, i això sí que és natural, perquè és una taronja sanguina, que són les taronges que hi havia abans i que se van perdre, però ara com que pràcticament estan perdudes, doncs ara es tornen a valorar. Això és la raça humana, és així. Quan una cosa es perd, és quan a vegades ho tornem a valorar.
Exacte, per mala sort, eh? Deixem que
sí.
Es perdin les coses abans de valorar-les.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Pere, per descobrir-nos tot aquest món de les fruites amb royalties, aquestes fruites que paguen drets. Hem parlat de pomes i de taronges, i comentaves, no?, que s'estan fent experiments per noves fruites, però que sembla que de moment no estan arribant al mercat encara.
No arriben perquè no poden superar el que hi ha al mercat. Ja han superat varietats molt i molt bones, ara superar això ja costa una mica.
Doncs moltes gràcies, Pere, i ens retrobem al proper Temps de Terra.
Doncs fins la setmana que ve. Una abraçada.
Idees, el més calent és a l'Aigüera.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa, són 2:45. Continuarem amb el vermut musical amb en Paco Torres i Lita Torelló.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical, Lita Torelló. Dolors Torelló, coneguda artísticament com Lita Torelló, nascuda a Barcelona l'11 de maig de 1946. En l'actualitat té 79 anys, cantant, especialment activa en la dècada de 1960. La seva trajectòria musical va començar quan encara era una nena a finals de la dècada de 1950, en què va gravar un senzill, Quiero la burrita non, 1958. En l'any 1961 firma per la casa discogràfica Vergara i va participar en el Festival de la Cançó del Mediterrani, aconseguir el segon lloc amb el tema Presentimiento i el vuitè amb Julio Verne. En l'any 1962 torna a ser finalista i en el 1963, amb la cançó Pas, obté de nou el segon lloc. Després d'una estada a Venezuela, treballant per la televisió, es converteix en una de les cantants més prolífiques d'Espanya en aquells anys, arribant a editar 14 EPs tan sol entre 1964 i 1966 i participant en diverses ocasions en el Festival Internacional de la Cançó de Benidorm. Per aquella època va realitzar unes 200 actuacions a l'any per a Espanya. Del seu repertori Cançons de San Remo, també bona part de traduccions de temes franceses i italianes, cantant en castellà i en català. Es pot esmentar Noche de Paz amb en Josep Guardiola, Desafinado, Sant Tropez Twist, Como tú no hay ninguno, Cúlpale a la bossa nova, Cae la nieve, No t'ho diré pas, i altres. Tan sol va editar un LP en l'any 1966 amb el títol de Lita Torelló, més recopilatori, sus primeros EP para Discos Vergara 1960-1965, publicat a l'any 1998. Va estar en actiu des de 1960 fins a 1968, any en què al casar-se va abandonar prematurament i completament seva carrera musical. Escoltarem per Lita Torelló No t'ho diré pas.
A l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I aquesta setmana al Parlem de Salut rebem en David López, director del Centre 4 Elements. Bon dia, David.
Bon dia, Ona, què tal?
Molt bé, aquí un dia més. I avui volíem parlar d'informació mèdica, no? De quina rebem, de com hi accedim i sobretot quin ús en fem, no? D'aquesta informació. Llavors, comencem una mica pel principi. Sempre ens han dit que quan ens trobem malament hem d'anar a casa al metge, no? Que ens digui què tenim. Però això ho fa tothom?
Claro, yo hoy vengo un poco a hablar de un cambio, ¿no? Que se ha vivido los últimos años, que hemos pasado de la desinformación a la sobreinformación, ¿no? Desde el punto de vista de los pacientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes el problema era que los pacientes pues venían poco informados. Ahora el problema es que es casi el contrario, ¿no? Llegan a una consulta pues saturados de información, han pasado por el doctor Google, por el doctor ChatGPT o incluso por el doctor Amazon antes de siquiera pisar la consulta.
Per tant, hem passat una mica d'un pacient desinformat, ¿no? Un pacient hiperinformat.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, por ejemplo, cada vez nos encontramos con más pacientes, ¿no? Que se sientan y empiezan, pues, doctor, creo que tengo X porque lo he leído en internet y ya he mirado el tratamiento, ¿no? Pues esta es la nueva realidad que nos estamos encontrando a diario. No es que esté mal informarse, ¿vale? Pero es que hoy nuestro trabajo ya incluye el tener que desmentir mitos, el ordenar esta información y también devolver calma a estos pacientes que vienen tan sobreinformados.
Clar, perquè és útil o és efectiu això d'informar-se per altres canals? Quins pros o contres pot tenir això?
Pues mira, el problema es que, lo que te decía antes, se ha pasado de un paciente desinformado a un paciente hiperinformado. Antes, ¿qué pasa? Que antiguamente, pues, acceder a esta información pues dependía casi al 100% del médico o quizás de la farmacia del barrio o lo que se podía ver por la televisión, ¿no? Había muy poca capacidad crítica y desde el punto de vista del paciente, y si el médico lo decía, pues iba a misa, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos los buscadores, redes sociales, foros, blogs, influencers, TikTok y encima ahora pues también la inteligencia artificial, ¿no? Entonces te arrojo algunas cifras también para poner sobre la mesa, ¿vale? Un estudio clásico ya mostraba que la mitad de los adultos con internet buscaban información de salud online. Esto es antes de irrumpir todo esto de la IA y el auge de las redes sociales, ¿vale? O sea, ya nos encontrábamos con que más de la mitad de los adultos que tenían internet en su casa pues ya empezaban a buscar información de salud. Pero estudios más recientes nos dicen que entre el 60 y el 70% de los pacientes ya consultan internet antes de ir con el médico.
Per tant, ja anem a la consulta com amb unes idees preconcebudes, no?
Literal. De hecho, es que hoy casi nadie llega en blanco a consulta. Todos llegan con pantallazos, con enlaces y a veces con una lista de diagnósticos posibles.
I això a vegades fa que restem credibilitat al que ens està dient el metge?
Claro, y también el problema viene desde el punto de vista del paciente, ¿no? Porque te voy a describir un poco como nuevo tipo de paciente, ¿no? El paciente hiperinformado, ¿vale? Bueno, llegan con un diagnóstico un poco autoimpuesto, ¿no? En plan, bueno, pues creo que está la enfermedad porque tengo tres de los síntomas que ponen en Google. O también el problema es que mezclan estudios serios que se encuentran en internet, pero con vídeos de TikTok o recomendaciones de un influencer. También que piden tratamientos concretos, en plan, pues mira, he visto que este suplemento me va genial y directamente lo vienen a pedir. O quiero este láser porque he visto en TikTok que va estupendo, ¿vale? Entonces, te vuelvo a arrojar un poquito más de datos, porque a mí soy una persona muy analítica y me gusta siempre decir las cosas con datos, ¿no? Bueno, hay un estudio que directamente se llama Doctor Google, o sea, imagínate ya a lo que estamos llegando, que muestra que 2/3 de los pacientes buscan información online antes de la consulta y que muchos, la mayor parte de ellos que lo buscan, pues llegan más ansiosos, pero también más implicados, ¿no? Entonces esto tiene un poco su pro y su contra. Otro trabajo encontró que más del 60% de las personas buscan información de salud cuando tienen un síntoma agudo, antes siquiera de consultarlo. Lo que te decía antes, el problema no es que se informen, que está estupendo. El problema es que ponen al mismo nivel un metaanálisis científico y un vídeo de 30 segundos de un TikToker, por ejemplo.
Clar, perquè costa destriar, no?, si és cert o no és cert, si aquella informació que trobem per internet és verídica o no.
Exacto. El problema, por ejemplo, de acudir a Doctor Google, ¿vale?, y esto te explico un poquito porque también sé algo de marketing digital. ¿Qué pasa con Google? Pues que es un buscador. Entonces los buscadores priorizan los clics, ¿no?, y el posicionamiento y no va necesariamente con el rigor. Es decir, que si tú haces una búsqueda de algún síntoma o alguna enfermedad, los primeros resultados que te van a salir son los que más se han buscado o más ha consultado la gente, que no quiere decir que porque salgan en primer lugar, pues sean los que tienen más rigor médico, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, otro estudio. Se hizo un análisis de búsquedas, ¿vale?, antes de acudir a urgencias, y se mostró que más de la mitad de los pacientes habían buscado sus síntomas de Google la semana previa, ¿vale? Típico caso, una persona con dolor torácico, ¿vale?, que busca en Google, pues se asusta porque puede ver desde que puede ser un infarto, que pueden ser gases, ansiedad, mil cosas. Total, que al final llega a consulta, ¿vale?, pues un poco aterrado, sin saber qué le pasa, si puede ser algo muy grave o algo no, ¿vale? Lo mismo nos pasa con el ChatGPT, ¿vale? Ahora vamos a hablar del doctor ChatGPT.
Aquí ya entra la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, exacto. A ver, sí que es cierto que el uso de los chatbots, ¿no?, de la IA, pues en el sector salud está creciendo muy rápido, ¿vale? He hecho una revisión, ¿no?, y hay más de 41 estudios que comentan que más de la mitad de los chatbots pues se están utilizando para mejorar la educación sanitaria de pacientes y de la población en general. Esto es la parte positiva, pero la parte negativa es que pues la inteligencia artificial pues no supervisan constantes, no exploran físicamente, no conocen la historia clínica completa de un paciente, ¿vale? También pueden dar información general correcta, pero fallar en matices o en casos complejos, porque cada persona es un mundo y es muy importante individualizar. Y esto hasta ahora la IA no lo puede hacer. Y, por ejemplo, es bastante grave que en temas de salud mental, ¿vale?, por ejemplo, ¿no?, el sistema público británico ha advertido de los riesgos de usar estos chatbots o esta inteligencia artificial como terapeutas, ¿vale?, porque ya se está utilizando. Gente que en vez de acudir con un psicólogo, pues su psicólogo es el ChatGPT, ¿vale? Porque, bueno, se están viendo que hay consejos inadecuados o, por ejemplo, no pueden detectar crisis, ¿no? Crisis dentro de la salud mental, que esto pues solo lo puede detectar un profesional, ¿vale? Con lo cual esto se resume, ¿no?, que la IA, la inteligencia artificial, es un buen cuaderno de notas, pero no es un médico, ¿vale? Puede ayudarte a preguntar mejor, pero no puede decirte qué tomar ni qué debes de dejar tomar. ¿Vale?
Per això que dèiem que no pot individualitzar, ¿no?, el que et dona només una idea general.
Claro, y si hablamos de lo que tomar y lo que no dejar de tomar, pues vamos a pasar al siguiente doctor, que es el doctor Amazon, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Sobre todo con el tema de los suplementos, ¿vale?, y la automedicación. La automedicación, por desgracia, es muy frecuente. Revisiones recientes hablan de cifras de que van desde el 11 al 90% según el país, ¿vale? Y, por ejemplo, si nos centramos en estudiantes universitarios, la media ronda el 70%. Son el 70% de estas personas, bueno, pues ya sean con suplementos a través de Amazon, ¿vale? Como lo ven muy fácil, se puede comprar, haces dos clics de ratón y al día siguiente o el mismo día ya lo tienes en tu casa, pues esto da pie a esta práctica de automedicación, ¿no?, de suplementos, ¿vale? Comentarte que un estudio en Estados Unidos que estimó que unas 23.000 visitas a urgencias al año, ¿vale?, son por efectos adversos de los suplementos dietéticos, de vitaminas, plantas, productos naturales, etcétera. O sea, que esto nos alerta un poco de que, oye, que no es cualquier cosa, ¿no?
No, clar, perquè ens prenem un suplement sense saber ben bé com ens afectaran, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, nosotros nos encontramos casos de pacientes que toman 5 o 6 suplementos distintos, bueno, porque los han visto en redes, ¿no? Que si el magnesio, el colágeno, la cúrcuma, la melatonina, todo junto, ¿vale? Pero no hay un control médico, no hay nadie que haya mirado, pues, qué interacciones hay, que puede haber interacciones, cuál es la dosis adecuada o si realmente en su caso particular, pues, lo necesitan.
Clar, llavors, diem que té aspectes positius, no?, perquè pots accedir a informació i així, però quins riscos pot comportar, no?, tota aquesta informació mèdica que tenim?
Pues mira, los riesgos son bastante importantes, ¿vale? Por un lado, pues tenemos temas de ansiedad y miedo, ¿vale? De hecho, hay un nuevo término, ¿vale?, que se ha tenido que crear en esta temática, que es la cibercondría, ¿vale? La cibercondría es la hipocondría, pero a nivel cibernético, ¿no? Es cuando buscas síntomas y asumes siempre el peor diagnóstico, ¿vale? Pues esto puede causar miedo y, obviamente, ansiedad. También que el buscar sin saber bien elegir esta información nos puede llevar a tratamientos inadecuados o peligrosos, ¿vale? Como por ejemplo el abandono de una medicación prescrita por un doctor, bueno, porque ha leído en internet que es mala, ¿vale? Uh-huh. A ver, todas las medicaciones tienen sus pros y sus contras, ¿no? Es lo que los profesionales de salud pues llaman la balanza, ¿no? Por un lado, mirar el riesgo-beneficio, ¿vale? Pero si nosotros miramos, por ejemplo, el prospecto de una aspirina, uh-huh, es que, claro, todo sería malo, ¿vale? Claro. La aspirina te pone en un montón de contraindicaciones, por eso es importante un profesional, ¿no?, que te lo pueda dar. Luego también es importante que no podemos mezclar suplementos con fármacos sin control, ¿vale? Hay algunos suplementos que pueden interactuar con algunos fármacos y esto también el ChatGPT o el doctor Amazon pues tampoco sabe lo que están tomando, ¿vale? ¿Qué más? También hay riesgo de retrasos en el diagnóstico, ¿vale? Porque si los pacientes pues empiezan a tratar por su cuenta con remedios naturales, pues al final pueden llegar a consultar un poco más tarde, ¿no?, uh-huh, con un profesional, lo que nos puede retrasar el diagnóstico. Y luego también lo que hemos comentado antes, que esto da pie a mucha confusión entre la evidencia y la opinión, ¿vale? Lo que decía es que la inteligencia artificial no diferencia entre un ensayo clínico médico contrastado a un testimonio en redes sociales, por ejemplo. Entonces, esto se resumiría un poco en que la información está bien, pero sin un contexto clínico, pues puede hacer más ruido que ayuda.
Uh-huh. Aleshores, quins consells ens donaries una mica si tenim aquesta ànsia, no?, de buscar informació abans d'anar a la consulta?
Pues mira, el primer consejo que yo daría, pues hay que usar bien las redes sociales y la IA en salud, ¿vale? Porque es una herramienta y bien utilizada, si la sabemos utilizar bien, nos puede ayudar, ¿vale? Por ejemplo, te voy a comentar cosas positivas que ya están pasando con todo este tema de las redes y demás, ¿vale? Comentarte, por ejemplo, muchos hospitales y sociedades científicas pues usan Instagram, YouTube o TikTok, bueno, pues para campañas serias de salud, ¿no? Uh-huh. La importancia de vacunarse, hábitos de vida saludables o incluso pues para informar de manera eficiente, seria y contrastada a la población, ¿vale? También hay estudios recientes que indican que alrededor del 80% de los usuarios de redes buscan información de salud en estas plataformas, ¿vale? Aunque es hay que tener en cuenta que hay que saber un poco enfocar, ¿no?, en la búsqueda de esta información. La búsqueda online no siempre empeora la consulta, ya que encuestas dicen que más de la mitad de las personas pues buscan en internet y luego acuden igual al médico. Y muchos sienten que eso les ayuda a preguntar mejor. Uh-huh. O sea, al hacer una búsqueda primero, cuando a ti algo te preocupa, pues esto te puede orientar un poquito y si tienes un poco de criterio, pues saber en qué momento tienes que ir con un profesional, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, todo bien enfocado. Pues los chatbots, ¿vale? Pequeños robots, ¿no?, que interactúan con las personas, pues ya se están utilizando a nivel médico pues para recordar medicación que te tienes que tomar o para explicar un diagnóstico que ya ha sido realizado por un médico, ¿no? Pues en un lenguaje más sencillo o incluso se están utilizando en programas de apoyo para dejar de fumar o la adherencia a tratamientos o etcétera, ¿no? También hay herramientas de inteligencia artificial que utilizan los mismos profesionales, que es un apoyo pues para ayudar a leer pruebas de imagen mejor, uh-huh, o apoyos en triaje, cribado del riesgo, ¿no? También se está utilizando en hospitales. Bueno, esto se resumiría un poco, ¿no?, que las redes y la inteligencia artificial pues pueden ser grandes aliadas si las usamos como un altavoz de la medicina seria, pero no, nunca las tenemos que utilizar como un sustituto del médico.
Uh-huh. Per tant, una mica seria saber per quins canals ens estem informant, no? Anar a buscar fonts fiables com hospitals o centres de salut i sobretot consultar amb un metge si allò que ens està arribant per aquests canals és veritat o no.
Exacto. Entonces yo desde aquí os planteo a la audiencia que nos esté escuchando pues tres reglas muy sencillas, ¿vale?, que nos pueden ayudar a cómo buscar información sin volverse loco en el intento, ¿vale? Uh-huh. La primera sería pues empezar por fuentes oficiales. Cuando uh-huh. consultes información, pues fijarte pues que esté avalada por el Ministerio de Sanidad, por la Organización Mundial de la Salud, por sociedades científicas, colegios profesionales, ¿vale? desconfiar muy importante de quien promete curas milagrosas, resultados en X días, 100% natural sin efectos secundarios, porque todo tiene efectos secundarios. La segunda regla es que lo que leas es un punto de partida, no un diagnóstico. ¿Vale? Usa esta información para preparar dudas para tu médico, pero nunca para decidir un tratamiento por tu cuenta. Esto lo tiene que decidir un profesional. Y muy importante, y este sería el tercer tip, no mezcles suplementos ni cambies fármacos sin avisar. ¿Vale? Aunque sea solo una vitamina, esto puede interactuar con alguna medicación que estés tomando. Entonces, nunca sustituir cosas ni automedicarse. La idea es, pues, informarse bien, automedicarse no, y mucho menos autodiagnosticarse con un buscador de internet.
Per tant, sempre per tema de tractaments acudir a un metge, ¿no?
Exacto. Entonces, todo esto y toda esta nueva realidad, ¿vale?, está haciendo que también los mismos profesionales médicos se tengan que adaptar en una nueva era, ¿vale?
Ha cambiat una mica el paper del metge, ¿no?
El rol está cambiando. Antes, pues, era la única fuente de información, ¿vale? Ahora, pues, aparte se tiene que encargar de filtrar, traducir y poner en orden, ¿no?, la avalancha de datos a la que acceden los pacientes. Explicar también un poco qué es lo que vale y lo que no, qué estudio es sólido, ¿no?, y qué cosas aquellas que haya podido consultar el paciente, pues es puro marketing sin ninguna garantía médica. Con lo cual, hoy el médico pues no solo prescribe tratamientos, sino también prescribe información fiable. La medicina no es un algoritmo, ¿vale? No, la medicina es contexto, es experiencia y es una relación de confianza.
Aquesta relació només pots establir amb el teu metge, no? No pots establir ni amb internet, ni amb els chats, etc.
Exacto. Entonces, ¿qué necesidad hay a día de hoy? Tiene que haber una regulación, ¿vale? Porque a día de hoy existe una regulación, pero es incoherente. Y aquí te explico una paradoja legal, porque a mí la verdad que me alucina bastante, ¿vale? ¿Qué pasa con los médicos, ¿vale? La Unión Europea, y por tanto en España, pues está prohibido anunciar al público medicamentos de prescripción, ¿vale? Incluso los médicos o nuestra doctora, que aparte de médico de familia es médico estético, no puede salir en redes diciendo toxina botulímica, ¿vale? Porque es un medicamento. En España el Botox y otros fármacos estéticos de prescripción pues no pueden anunciarse al público bajo nombre comercial ni de forma encubierta. Es decir, un médico no puede decir en redes, yo pongo Botox tal cual, ¿vale? Porque la ley lo prohíbe. Pero al mismo tiempo, pues vemos influencers, que como no son médicos ni están en el sector sanidad, no se rigen por esta ley, ¿vale? Pues influencers sin información sanitaria que pueden hablar de inyecciones, productos milagro o protocolos sin ningún tipo de regulación, ¿vale? Sí que es cierto que algunos países ya están reaccionando y, por ejemplo, en China acaban de aprobar una serie de normas que exigen que quienes hablen de temas como salud, derecho, finanzas, ¿vale?, pues de manera online, tienen que tener títulos o certificaciones verificadas. También se está impulsando normas pues para limpiar un poco el contenido sanitario engañoso y exigir verificaciones de información de salud en plataformas digitales. Incluso Japón tiene leyes que ya sancionan a los influencers y a empresas si hacen afirmaciones falsas, exageradas sobre fármacos, sobre cosméticos, ¿no? O si dan a entender que están avalados cuando en realidad no lo están. ¿Vale? En España tenemos el reglamento de servicios digitales, ¿vale?, que obliga a las grandes plataformas a analizar y reducir riesgos como la desinformación, también en salud, y a ser más transparentes, ¿no?, con sus anuncios y con sus algoritmos. En resumen, que es un poco paradójico, ¿no?, que un médico tenga limitaciones muy estrictas para hablar de ciertos tratamientos, ¿vale?, en redes, mientras cualquier influencer con muchos seguidores pues puede recomendar productos, procedimientos, sin ninguna responsabilidad. Entonces necesitamos una serie de reglas coherentes para todos cuando hablamos de salud.
Clar, això també ens ajudaria a destriar més bé què és veritat i què no, i que no corressin, no?, missatges d'aquests que potser no són veritat sobre els medicaments.
Exacto. De hecho, desde aquí también apuntaría que es importante la educación, ¿vale? Realizar educación en alfabetización sanitaria y digital. ¿Por qué? Porque al igual que en los colegios o en casa, ¿no?, enseñamos a leer y a escribir, pues ahora tendríamos que enseñar a leer información de salud en internet para poder distinguir la publicidad frente a la información, la opinión frente a la evidencia y la experiencia personal frente a la experiencia clínica. El mejor antídoto contra la desinformación no es solo censurar, es enseñar a la gente a pensar en voz alta y a preguntar, ¿quién dice esto? ¿Qué gano con ello? en qué se basa. Uh-huh. És un poc lo, creo que és algo clave important.
I per tant, al final el que és important és que l'internet no ens pot substituir als professionals, no?
Es cierto, porque es que el resumen de todo lo que hemos estado comentando en el día de hoy, pues es que informarse está muy bien. Ojalá la gente se interese cada vez más por su salud, ¿vale? Y que busque mucha información, pero la información sin contexto pues nos puede confundir, ¿no? Y el reto que tenemos ahora no es que haya datos, sino en saber cuáles son fiables. Y en eso los médicos y otros profesionales, psicólogos y demás, pues bueno, tenemos que seguir siendo insustituibles, ¿vale? La inteligencia